Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Carlos, en 10 minuts arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre encantat de parlar amb vosaltres. I amb un pensament i amb una pregunta que em feia, perquè ara em poso en el tema Mercosur, eh? Entrem al tema Mercosur. Fins ara, en aquest programa, hi hem parlat molt, perquè és una qüestió que fa trontollar moltes coses, el tema Mercosur, i a més és un d'aquests tractats que no va començar la seva negociació precisament ahir, sinó que fa ja molts anys, i que serà factible d'aquí dies. Estarà signat d'aquí dies, no? Clar, nosaltres fins ara hem parlat de l'enfadament del mosqueix dels pagesos amb tota la raó del món. Un empipament important amb tota la roda del món, perquè, a més, ja no és només Mercosur. Ja no és només Mercosur, és tots els pals que s'han posat a les rodes durant molts anys i totes les normes que han anat afegint la Unió Europea al sector primari a tots els països. I, clar, són pals a les rodes que han anat posant. Ara, preguntem, des d'un punt de vista dels consumidors, això és bo o és dolent? Això és bo o és dolent? Sabem la qualitat dels productes que tenim aquí. La sabem perquè la coneixem. Vaja, ja és una qüestió de llei. Però i el que ve de fora, com serà? Clar, hem de pensar que productes que vindran de països del Mercosur no compleixen els estàndards que tenim a la Unió Europea. En qüestions de productes, per exemple, que aquí fa anys que ja estan prohibits i que no s'apliquen i que allà sí. Ara, a partir d'aquí, com serà? Ja no només en qualitat. Ja no només en qualitat. Que posava aquest exemple dels productes. Però i en preus? En preus com va això? Clar, no és el mateix el cost que pot tenir ara mateix una carn de vedella a l'Argentina que la que té aquí. No és el mateix. I els consumidors? Com ho veurem això? Anem a enfocar-ho i anem a intentar ser objectius, intentar treure l'aigua clara, en aquest cas per enfocar el tema des d'un punt de vista del consumidor. Això per començar. I després, això, des de fa, que fa molts anys, perquè la gran pregunta és si és una negociació des de fa molts anys que ara d'aquí 4 dies es signarà, amb tot el que això comporta. Fins ara, pràcticament tots els països tenien un bloqueig frontal davant de la signatura d'aquest acord. Fins ara. I el país que s'ha girat d'esquena ha estat Itàlia. Gràcies a Itàlia, doncs això serà possible. Per què Itàlia ha canviat d'opinió? Per què? Quin benefici o no hi ha davant de tot això? Perquè també té un sector agrari important. Llavors, per què Itàlia es posa a favor i França i Espanya no? Insisteixo, Itàlia també té un sector agrícola important. Llavors, aquí què passa? Va, intentem treure l'aigua clara. I parlem amb el senyor Carles Méndez, que és professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Ja tenim el telèfon. Carles, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
A veure si tenim una mica l'aigua clara i ens ajudes en això. Perquè, clar, darrerament, quan hem parlat aquí del Mercosur, sembla que estem parlant del dimoni. Sembla que sigui una cosa catastròfica, que suposo que tindrà alguna cosa bona o no.
Clar, el Mercosur, aquest acord entre la Unió Europea i alguns països d'Amèrica Llatina, no és una cosa nova, sinó que ja ve d'un seguit de negociacions que venen des del 1999 i que sembla ser que en un parell o 3 dies doncs s'aplicarà, no? El primer que hem de tenir en compte és que no és una aplicació total com a tal, sinó que s'espera una aplicació gradual. I que això tindrà un impacte lleugerament, jo diria, molt, molt suau al principi i que anirà gradualment aplicant-se al llarg dels propers 15 anys.
I llavors, quan, de cara al consumidor, això és positiu o no és positiu? Perquè, clar, estàvem parlant, per exemple, de cara, si ho posem de vista des del punt de vista de salut alimentària, els productes que ara mateix s'utilitzen a Sud-amèrica, als països del Mercosur, són productes que molts d'ells estan prohibits aquí des de fa molts anys.
Sí, de cara al consumidor, en una escala de curt termini, no veurà gaire impacte com a tal, ja que això el que permetrà d'inici és poder exportar certs productes agroalimentaris, principalment el Mercosur és, sí. Els països del Mercosur són exportadors, que és el tema de la carn, el tema de certs productes agrícoles, i el que sí que s'espera és que en un horitzó d'un a dos anys no hi hagi un impacte significatiu en el que respecta a l'IPC, és a dir, no veurem una baixada notable de preus. El que sí que veurem i que sí que és molt significatiu és una forta diversificació, és a dir, veurem als nostres supermercats no únicament carn
d'aquí de Girona, per exemple, sinó d'Argentina, per exemple.
Correcte, veurem més, tindrem una forta diversificació de productes, és a dir, tindrem més béns, més opcions on comprar i com comprar. Això a curt termini.
A curt termini. A llarg termini impactaran els preus? A més competència, més baixada de preus, suposo, o no?
Correcte. A llarg termini impactaran els preus, com bé has comentat, no? en un mercat en el qual hi ha competència lliure, que no hi ha restriccions. En el moment en el que tu afegeixes empreses a jugar, diguéssim, al joc de l'economia, no? Amb una mateixa demanda, doncs, el que provoca és una reducció de preus. Que sí, en alguns sectors sí que ho podrem veure, en el tema, per exemple, el sector de la carn, però en altres sectors, com he comentat, segurament es veurà absorbida aquesta diferència de preus per als costos energètics de l'elaboració dels seus productes.
Entenc. Bé, ara, més de situació estratègica o geoestratègica o geoeconòmica estratègica dins de la Unió Europea, perquè són uns quants dins de la Unió i no sempre tots estan ben avinguts. En aquest cas, Itàlia ha estat el punt, ha sido la bisagra que ha permès que aquest acord tiri cap endavant. Per què ha canviat d'opinió Itàlia? Si en principi estava bastant en contra, també.
Doncs aquí Itàlia té un paper, jo diria, clau, ja que ha jugat, com bé dius, un paper de frontissa política, ja que no lidera ideològicament el pacte, però ha estat clau per desbloquejar-ho. I per què? No? El primer punt, jo diria, per què Itàlia és clau? El tema del pes polític. No? És la tercera gran economia de la Unió Europea i sense Itàlia és molt difícil construir una majoria qualificada. Tenim, per exemple, França, que era una de les principals opositores. No? I també el paper d'Itàlia és molt curiós perquè té una posició híbrida. D'una banda, té un sector agrícola molt sensible, com podria tenir França, amb el tema de la carn, el sucre, els cereals, però sí. També té una indústria exportadora molt forta, de maquinària, d'automoció, de química i de béns d'equipament, com és el cas d'Alemanya. I això la converteix com en un actor pivot. I en el moment en el qual Itàlia pressiona i fa aquest canvi, diguéssim, com que arrastra a França i ha facilitat, no, el tema del desencallament d'aquest pacte.
És a dir, que pot sortir perjudicada per alguna qüestió en el sector, però beneficiada en l'altre, en aquest cas. Seria aquesta qüestió que al final ha pesat més una cosa que l'altra.
Correcte, correcte. Al tenir les dues visions, això fa que aquest canvi de visió canvia la seva viabilitat, diguéssim, política del pacte a nivell de Unió Europea, i hem de tenir clar que sense Itàlia el pacte no hagués passat, no? I amb Itàlia, en aquest cas França, queda en minoria i, per tant, es pot desencallar.
Bé, la darrera pregunta que et faig, ja per acabar, bàsicament és una qüestió d'aldea global, perquè el comerç sempre és una qüestió bona, sempre que estiguin en igualtat de condicions i de més. Comerciar és riquesa i habitualment és benefici per tothom. Això serà un exemple d'això? Tu què creus?
Jo crec que sí, i a més, aquí potser hauria de parlar de quins són els principals perjudicats, no? Que és el que es parla del sector agrari, però jo no ho veig tant com una com un prejudici, sí. En quant un perjudici en quant al sector agrari, perquè jo personalment entenc perfectament la preocupació del sector, no? I negar aquest malestar seria molt irresponsable. Però hem d'entendre una cosa, no? que el problema de l'agricultura no comença amb el Mercosur, sinó que hi ha darrere una sèrie de regulacions per part de la Unió Europea que els han anat acollant. Mm-hmm. I en general, no? Aquesta obertura, aquest pacte que redueix, diguéssim, barreres a l'exportació, a la importació de béns, globalment tindrà un impacte positiu, i això jo diria... que suposa una oportunitat molt gran per al sector agrari europeu per tal de liderar en qualitat i inclús poder, a mig i a termini, poder exportar a països del Mercosur, no? I poder obrir mercat, no? I també, per el que comentes, bueno, per les preguntes que m'estàs fent, sí. jo diria que aquest pacte és molt positiu en quant al mercat, ja que ens fa menys dependents tant d'Estats Units com de Xina. Hem d'entendre que la Unió Europea, juntament amb el Mercosur, representem un volum de, diguéssim, de consumidors superior als 600 milions d'habitants, i aquest pacte ens fa forts i ens fa com menys dependents, no?, d'aquestes grans potències, i ens fa ser, fins a cert punt, una altra potència, no? I en general, a mitjà termini, això afavorirà la competència i, per tant, afavorirà una estabilització de preus, jo diria, en alguns casos reducció, però en principi ens portarà benestar econòmic.
Doncs, senyor Carles Méndez, professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada, aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
Gràcies a vosaltres. Adéu.
Adéu, gràcies. Doncs ja veieu que hi ha molts fronts oberts davant de tot això, va en funció de com ho enfoquis. El temps dirà, des del punt de vista del sector primari, que el punt de vista del sector primari és un punt de vista realment dur, però que té escletxes de llum, si això es pot confirmar conforme posa en valor la qualitat i l'exportació. Veurem. El cas és que de cara a tots, a tot plegat, el temps posarà les coses al seu lloc i veurem si aquest tipus d'acord ens ajuda, no ens ajuda, ens beneficia, no ens beneficia. Veurem com està el tema. Veurem. Des de molts punts de vista. Veurem si en general com va la cosa. Va, que de seguida, precisament, parlarem d'això, de preus. De preus, que seria una de les qüestions que el consumidor, preu i qualitat, que el consumidor d'entrada li entraria per l'ull, en tot cas, els preus. Uns preus que estan disparadíssims en moltes qüestions. De fet, han sortit els estudis de l'IPC, i si parlem del cafè i els ous, com ja veníem parlant i hem parlat ja alguna vegada, estan disparadíssims. Va, que de seguida parlarem amb el Sergi Tor, que el tenim precisament parlant d'això amb la gent. I en parlarem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marian Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo un auténtico...
Esto es fin de semana...
Con Cristina López Slichting. Hay quien lo cuenta.
Y quien te hace entenderlo todo.
Ustedes estarán de acuerdo conmigo en que todo es incierto, pero, oiga, hay muchos interrogantes. Todo, de hecho, son interrogantes, dudas, incluso alguna decepción. Las explicaciones que ha dado el propio Trump son particularmente caóticas, pero ¿por qué ahora se queda Delcy Rodríguez? Es evidente que tú tienes que bregar con quien tiene el poder real. Y el poder real todavía lo tiene el chavismo armado, no la oposición civil. Y en las transiciones duras se negocia con quien puede apagar o prender el incendio.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Escolta la teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
I quina diferència hi ha entre una cosa i l'altra, Estasi?
El que té fòbia tenen una altra ansietat conduint per un estrès accident al cotxe. No hi ha accident.
Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
El primer saber què és un ictus, això per començar, i després... Com reaccionar davant d'un ictus?
Tot això i més a COPE Catalunya i Andorra. COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Que ho digui jo, perquè ara parlo d'una obvietat. Parlo d'una qüestió òbvia que qualsevol persona que vagi al súper ja s'ho troba. Els aliments han tancat l'any amb un increment de preus del 2,7%, i això està encapçalat pels ous, que continuen disparats, hi ha un motiu darrere, que és la grip aviar, i les exportacions, vull dir que és una qüestió comuna a tot el planeta. De fet, els ous tenen un augment acumulat del 21%. Del 21%. També destaca, per exemple, ho explicava abans, l'increment del cafè i del cacau. Cafè i cacau, que han pujat un 13%. La carn de vedella ha pujat un 12%. Els llegums, un 7,5%. O la fruita fresca, un 6,3% d'increment aquest últim any. Els preus pugen. Pugen, sempre han pujat. No paren de pujar, pugen. I de les coses que més han pujat és el cafè amb llet que fem als bars. Quan tu vas a un bar o a un lloc d'aquest de tast de més i demans, un cafè amb llet, és el que més ha pujat. I hi ha encara locals a 1,70, el cafè amb llet, ho hem trobat a 1,70, que és un preu raonable ara mateix, o apurant a 1,50 fins i tot. A 1,50, això cada cop menys, Però una gran part ja cobra 2 euros, de 2 euros cap amunt. Una gran part ja s'han posat en 2 euros, de 2 euros cap amunt. I la causa, com estic comentant, és el cafè. El cafè que ha pujat el 13%. 13% aquest any, El Sergi Tor l'hem enviat a prendre un cafè amb llet, bàsicament. Un cafè amb llet que va pagar, ja convidaré jo, si cal. I, a més, li agrada molt el cafè amb llet. Es pren uns quants, el Sergi Tor, al dia. El que passa és que això afectarà molt a la seva butxaca, perquè es pren uns quants cafès amb llet al dia, Bé, anem a parlar amb ell i a veure quan li ha costat i què diuen els consumidors. Sergi Tor, bon dia, bon migdia.
Bon migdia, José Miguel. Bé, avui ha estat una sortida una miqueta especial, perquè, mira, tinc aquí un cafè amb llet que s'acaba de prendre. Està ja pràcticament en la seva cremeta final. Apeteix fer el cafè amb llet. Jo crec que és una cosa molt típica, però és clar, després aquest cafè amb llet s'ha de pagar. I el que era, doncs, primer, bueno, potser quan fa molts anys, no? 100 pessetes, després 1 euro, però ara aquí tinc el consumidor, em diu, m'està fent unes cares, diu, no, això ja se'n va cap a 2 euros, no? Perquè sí, una de les coses que més ha pujat aquest últim any, ja amb el que comencem d'aquest any 2026, és el nostre cafè amb llet, que se'n va ja cap als 2 euros, com per exemple amb aquest establiment on ara som. Tenim aquí a l'Andreu. Andreu, hola, bon migdia.
Bon migdia.
Primer tot, tu has de prendre el cafè amb llet fora de casa?
Sí, sempre.
Sí?
Sempre. Encara que a casa també em prenc, perquè jo bec molt cafè, honestament. Prendre-la al matí dona una satisfacció, és una calma que necessito.
Tu et prens el cafè amb llet fora de casa i el preu que me'n dius?
A veure, clar, el preu ha pujat bastant. Segueix sent... Al final és un gasto que tenim diari, no? I com totes aquestes petites coses va sumant, no? No puc dir necessàriament que estigui en contra o que sigui supernegatiu, perquè al final... El cafè és aquí més barat que a França, per dir alguna cosa. Però, clar, això es nota, poquet a poquet.
Mira, fixa't que tu quants cafès en llet prens al dia?
4 segur.
4?
4 segur. Ah,
4 són 8 euros.
Sí. Sí, sí.
8 per 7, són, sí, 56 euros a la setmana.
Sí.
Això vol dir que al cap del mes són uns 250 euros.
250 al mes, sí.
Havies fet aquest càlcul?
Sí.
I, clar, és una quantitat important, 250 euros amb cafès en llet, Andreu.
És significatiu, sí, sí, es nota. Es nota bastant.
Clar, i no, no, clar, al cap de l'any gairebé són 3.000 euros.
Sí, sí, a prop, 2.500, sí.
I, 3.000. Sí, sí, i no ho vols deixar?
No ho deixaré pas, no. Mai se sap si al final un fa la decisió de, mira, 4 no, en faré 3, en faré una casa, no? I aquestes coses, però ara per ara no.
Sí. I aleshores, el preu, clar, el preu puja per la inflació, per l'exportació, tu el consideres que és abusiu, vols dar aquest preu, o l'acceptes?
Jo l'accepto. Jo l'accepto. Bàsicament perquè, a veure, alternativa no en tenim. Si puja aquí, puja tot arreu. I com que és cara tot arreu, doncs no s'hi pot fer massa. Potser sóc una miqueta conformista amb aquestes coses.
Exacte, no? Perquè hi ha una cosa que quede clar. No sabem si el preu tornarà a pujar o baixar la inflació, però el preu ja es queda.
Sí, el preu del producte final s'acostuma quan arriba, si queda. Sí, sí.
Molt bé, Andreu, el que m'ha impressionat és la teva gran quantitat de cafès amb llet, eh?
Oh,
4 diaris significa una despesa,
sí,
que tu l'assumeixes, eh?
Sí, sí, sí. Però bueno, no s'hi pot fer per res.
Molt bé, gràcies, Andreu.
Moltes gràcies.
Doncs una mica un testimoni, mira, d'un consumidor bastant significatiu de cafès amb llet, perquè, José Miguel, no és ni un ni dos, sinó 4 diaris, i evidentment aquest és el cost ràpidament que han fet els números, no?
Ah.
És a dir, 4 diaris són 8 euros al dia, 56 euros, clar, setmanals. El cafè amb llet, amb 2 euros,
sí,
però estan les cafeteries plenes, eh?
Home, no,
és a dir, al cap i a la fi, és una de les... el que ens agrada i o ens agrada, doncs, fer-lo fora de casa i amb aquest espai, sí, de tranquil·litat, suposo que és un plaer que, tot i aquest preu, no volem renunciar. Però car sí que està, José Miguel.
I tant que està car. Mira, jo no soc tant de cafè amb llet, soc més de tallat. Jo quan vaig, faig tallat. I ara mateix, on em prenc el tallat, està a 1,50. El tallat, a 1,50. No és dels més cars, pel ser el lloc on me'l prenc, que és pràcticament al centre de Barcelona, i trobar un lloc al centre de Barcelona, un tallat a 1,50, és un preu interessant. Va, que de seguida parlarem d'economia amb Àrea Jurídica Global i després parlarem, tindrem aquí el nostre expert en tecnologia mòbil, l'Eduard Porta, per parlar de tecnologia, per parlar d'aquesta potenciació, d'aquesta aliança, no sé si contra natura, entre Apple i Google per potenciar Siri, l'assistent d'Apple, amb Gemini, la IA de Google, entre altres coses. Parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Carrefour te trae el mejor precio con la segunda unidad al 70% de descuento en todos los pañales Dodon. Comprando dos, el segundo pack te sale al 70% de descuento. Y también la segunda unidad al 70% de descuento en todas las toallitas Dodon. Hasta el 26 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Gracias por llamar a Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma. Vivo en un chalet y me preocupa que puedan saltar por el jardín.
No se preocupe, porque nuestra alarma con aviso a policía tiene detectores para jardines y terrazas que pueden detectar cualquier intruso antes de que entre.
Ah, muy bien. ¿Y pueden instalarla hoy?
Por supuesto.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Cómo lleváis los transportes? ¿Cómo lleváis el conducir? Sobre todo si sois profesionales. Si, como yo, cogéis el coche los fines de semana, pues mira, igual incluso es un entretenimiento casi, ¿no? Y no le prestas... Sí, le prestas atención. Mira los precios de la gasolina, pero bueno, tampoco... Ahora, si te dedicas, si eres camionero, autónomo, empresario, aquí la cosa ya cambia. Aquí la cosa ya cambia. Bueno, vamos a hablar del gasóleo, vamos a hablar de los peajes, que a muchos autónomos y empresas los han puesto las orelles de punta, como habitualmente diem, como les han llamado la atención y es una preocupación. Y porque hoy precisamente daremos una buena noticia a todos los oyentes de COPE Cataluña. Y para darla tenemos aquí con nosotros a Arianda López, que es directora general de Área Jurídica Global. Arianda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy buen día, muchas gracias por invitarme.
Además, en redes sociales conocida como Abogada Spain.
Eso es, Abogada Spain.
Bueno, además, los seguidores te están subiendo como la espuma, ¿no?
Hombre, cuando ayudas a la gente es inevitable, ¿no? Que como se suele decir, el boca a oreja vaya adelante, como aquí en COPE. Seguro que esta entrevista ya verás cómo va a ayudar a muchísimas familias.
Pues así, hoy precisamente me estabas comentando además antes que ibas a compartir con nosotros la historia de Marta, una historia que creo que merece ser escuchada. Marta, camionera, autónoma, que llegó a acumular 148.000 euros entre tarjeta diésel y el leasing de su camión. Y hoy, deuda cero. ¿Esto cómo se consigue?
Verás, cuando eres camionero es muy típico tener deudas con gasolineras. Es algo súper cotidiano que, de hecho, si las gasolineras no fiaran de alguna manera, ¿no?, no podrían llegar a fin de mes todos estos camioneros, a pesar de que puedan tener sueldos altos y lleguen a fin de mes en sus casas. Y una deuda de 148.000 euros no es tan alta, sé que es una cantidad espectacularmente alta, pero para alguien que es autónomo o que tiene un negocio. ¿Cuántísimos autónomos en la ciudad de Barcelona tenemos que sin una línea de crédito o sin una tarjeta de crédito no podrían llegar a fin de mes? Son la gran mayoría. De hecho, no hay casi nadie, ¿no?, que no tenga financiación a fecha de hoy. Cuando nos encontramos en una situación en la que tenemos deuda y quizás un mes, por el motivo que sea, no llegamos al mismo nivel de ingresos porque nos hemos puesto enfermos, porque tenemos un trabajador de baja, porque no ha sido tan buen mes, un tema de publicidad, vacaciones, lo que sea. Claro, nos encontramos en un punto en el que no podemos pagar al banco, tampoco nos podemos pagar la nómina, las deudas siguen llegando.
Claro.
El efecto bola de nieve, ¿no?, que se suele decir.
Uh-huh.
Y los oyentes de COPE tienen que saber que si alguien se encuentra en esta situación, sea empresario o no, puede poner fin a esta bola de nieve. La podemos explotar, por decirlo de
se puede controlar, ¿eh?, que no siga creciendo como mínimo y sí disminuyendo la bola de nieve, ¿no?
Eso es.
Sería eso. Y esto se puede. Hablamos ahora de la camionera de Marta, uh-huh, en este caso. ¿Pero puede acogerse cualquier autónomo?
Sí, cualquier autónomo puede cancelar sus deudas. Lo que hicimos con Marta es coger estos 148.000 euros y en cuestión de meses dejarlo a cero. Deuda cero para que pudiera llegar a fin de mes sin problemas, siguiendo trabajando y manteniendo el camión.
¿Y cómo esta ley es tan desconocida aún?
Supongo que no interesa, ¿no? Tenemos muchos clientes que nos dicen, oye, voy hasta el cuello y cuando voy a Hacienda llorando porque ya no puedo más, intentando buscar un aplazamiento, nadie me da estas opciones. Bueno, pues para eso estamos los abogados, ¿no?, privados, que con nuestro capital privado también difundimos como podemos el conocimiento de esta ley para que cuantas más familias mejor puedan conocerla y cancelar todas sus deudas.
Bueno, además hay una buena noticia también, que si ahora mismo estás escuchando esto y dices, ostras, pues quiero saber de qué va el tema, voy a hablar con Área Jurídica Global, pues la primera asesoría sobre deudas en Área Jurídica Global es 100% gratuita. Será así, ¿verdad?
Eso es, solo para los oyentes de COPE. Es un detallito que queríamos tener con todos para que, bueno, pues esta ley sea aún más accesible. Aparte de darla a conocer, también la haremos accesible para todo el mundo.
Oye, Arianda, ¿cuánto tarda aproximadamente un proceso así?
Es muy relativo porque siempre va a depender del juzgado que nos toque. Pero para que te hagas una idea, nosotros tenemos casos de 20 días, tenemos casos de 2 meses, tenemos casos de 9 meses, o incluso de un añito. Lo normal son unos 6-9 meses. Eso sería como el promedio, pero para que veas que en días, en menos de un mes,
caray,
se puede llegar a conseguir la cancelación.
¿Os imagináis tener una deuda de 150.000 euros y pagar en pequeños plazos, en, yo que sé, 5 euros al mes, o sencillamente que se anule la deuda? Ya no solamente es la mochila económica que te quitas de encima, sino la salud mental que ganas, porque las consecuencias de esta situaciones suelen ser muy duras, Arianda, en
muy
este
duras.
Caso. Así que seguramente igual hay gente que quiere ya ponerse en contacto con vosotros. ¿Cómo lo pueden hacer para hablar con Área Jurídica?
Tenemos muchas vías. Una podría ser nuestra página web, areajuridicaglobal.com, o mediante un teléfono gratuito que hemos puesto a disposición de COPE, 900-730906. 900-730906.
O la web, areajuridicaglobal.com.
Eso es.
Y repito el teléfono, 900-730-906. insisto, la web, areajurídicaglobal.com en este caso, ¿eh? Ariadna, oye, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por estas explicaciones.
A vosotros por invitarnos y nos vemos en la próxima.
Herrera a COPE.
COPE, Cataluña y Andorra.
Estàs informat. Oh, na, 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 na.
Parlem de l'actualitat tecnològica. Per cert, és una cosa que, mireu, que és important, però s'ha volgut dir perquè hi ha una amenaça. A l'aeroport del Prat, un avió de Turkish Airlines ha aterrat d'emergència a l'aeroport del Prat per una amenaça d'explosió, una amenaça de bomba, i ha aterrat d'emergència. L'avió ara mateix està apartat a una zona de l'aeroport, apartat de la resta, i la Guàrdia Civil doncs està fent les inspeccions que calen per a aquest tipus de situació. Fins i tot, no està confirmat, l'avió ha estat escoltat per l'exèrcit de l'aire fins a aterrar a l'aeroport del Prat, però és una qüestió que encara no s'ha confirmat. I estem pendent d'això, d'aquest aterratge d'emergència i aquesta amenaça d'explosió que hi ha aquest avió de Turkish Airlines que ha fet aquest aterratge d'emergència a l'aeroport del Prat. Dit això, i pendents d'aquesta notícia, donem la benvinguda a l'Eduard Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil. Edu, ¿com estàs?
Bon dia, buenos días.
¿Todo bien o qué?
Perfectamente.
Oye, vamos a empezar hablando de esta... No sé si es extraña alianza, ¿no?
Sí.
Entre Apple y Google.
Ya tenían una alianza.
Sí.
Pero está, eso es potente.
Bueno, es una alianza para entendre'ns, ¿eh? Básicamente, Apple tiene Siri, que es l'assistent de mòbil potent, molt potent, que té... És l'Alexa, vaja.
Sí.
I Google té Gemini, que és la seva IA. Doncs ara Siri estarà potenciada per aquesta IA, per la IA de Google, que és Gemini. Que, por cierto, Google, poco a poco, se va colocando su IA en todas partes, ¿eh?
Ahora, claro, ahora con este último movimiento, incluso Elon Musk se ha quejado, porque con este movimiento Gemini está en Chrome, uno de los navegadores más utilizados del mundo,
claro.
Está en Android, móviles,
todo es Google.
Claro, y ahora en Apple. Claro, Apple y Google han anunciado este acuerdo para integrar el modelo de inteligencia artificial Gemini al asistente Siri. Siri ya se veía que era, de los tres actualmente, es el peor. O sea, era muy flojo. A nivel de, ya de, como asistente, ya tenías Alexa, que era mejor, como asistente.
Sí.
Mejor que estaba OK Google, estaba Siri y Alexa era la mejor, luego OK Google y Siri estaba, pues por ahí. Pero claro, a nivel de inteligencia artificial, era bastante floja.
Pero es curioso porque la primera, ¿cuál fue? Siri, ¿no? ¿No fue la primera? ¿El primer asistente?
Como asistente, sí.
O sea, fue la empresa Apple, como siempre,
sí.
Igual que el sistema Android está basado en el iOS.
Sí, 100%.
La estructura, o sea, fue quien tiene la idea y luego los demás, la competencia les mejora.
Exacto. Bueno, pues claro, pues, básicamente lo que han hecho este acuerdo es para mejorar el asistente Siri con el objetivo de mejorar sus capacidades, porque realmente eran muy flojas y yo creo que Apple ha dicho, yo ya no puedo competir aquí, o sea...
Me veo que no...
Y como ya tenían un acuerdo para que el buscador de Safari fuera Google, pues dicen, pues oye...
Ampliemos esto.
Ampliamos esto.
Además, no tenemos que desarrollar nuestra propia inteligencia artificial y aprovechamos una que ya está desarrollada y nos saldrá más barato todo.
Efectivamente, pues esta alianza se prolongará varios años para ofrecer esas experiencias innovadoras a los usuarios de Apple. Que eso, ya te digo, está muy bien. Si eres usuario de Apple, puedes estar súper contento, porque es que Gemini ha demostrado que funciona muy bien.
No, y además tiene todos los complementos de generación de imagen, de vídeo con VO3, etcétera, etcétera, que son generadores de vídeo y de edición de fotografía por IA realmente potentes, ¿eh?
Exacto. Una cosa muy curiosa que está muy bien es que Apple plantea ejecutar todos los modelos de Gemini localmente en los dispositivos y en la nube privada. O sea, no utilizará la nube de Google.
El servidor de Google.
Exactamente. Abordando preocupaciones sobre la privacidad de los usuarios, porque una de las cosas o de las mejores cosas que tiene Apple es la privacidad, que no deja a nadie
entrar ahí y meter las narices.
A la competencia de Estados Unidos a meter las narices ahí. Han tenido muchos pipostios con el FBI por sí. Esta...
Y claro, si tú usas esa IA, esos datos en principio piensas, ¿van a la nube o van a los servidores de Google donde está Gemini? Con lo cual, ¿dónde van esos datos?
Exacto, que muchas veces uno de los grandes problemas que sí que tiene Google es esa filtración de datos, bueno, filtración de dejar los datos a todo el mundo. Pues esto, pues por parte, no será. Y luego, por su parte, Google también está implementando el personal Personal Intelligence, ¿no? Esta nueva función que conectará a aplicaciones como Gmail, Gfotos y búsqueda con Gemini para proporcionar respuestas más personalizadas y proactivas. Son, ya digo, ese, para poner un ejemplo, Gemini no solo encuentra información o precios o especificaciones de tu, en tu mail, por ejemplo, no solamente será un simple buscador, sino que buscará mucho más a fondo algo que quieras buscar. Y ofrecerá recomendaciones basadas en la información personal del usuario. Bueno, pues Google enfatiza que esta funcionalidad sí que se desarrolla priorizando la privacidad, permitiendo a los usuarios que controlen las aplicaciones que quieran vincular. Y bueno, en la colaboración...
La obsesión en Europa esta.
Sí. Y la colaboración entre Apple y Google, junto a las nuevas funciones de Gemini, marca un avance significativo en las integraciones de inteligencia artificial en los servicios digitales personales, amplificando su potencia y personalización. O sea, Google realmente... ¿habrán subido las acciones?
No, ¿seguro? No, es una alianza que va a dar mucho dinero tanto a unos como a otros. O sea,
exacto.
Y has que tenido un iPhone, he podido estar contentos.
Sí, sí, sí.
Porque... ¿esto se actualizará? O sea, los que ya tienen un iPhone, ¿esto qué va a pasar? ¿Se va a actualizar?
Exactamente. Los que, en teoría, saldrá en un mes o así para la beta, o sea, y lo podrá, la gente puede actualizar
para
la
testearla,
beta.
Sí.
Y en mayo, junio-mayo, si no recuerdo mal, es la la conference de sí. Apple, y saldrá seguramente el iOS 27, y ahí lo pondrán de forma oficial, donde pues estará completamente integrado en el sistema operativo. Y aquí sí que, si no recuerdo mal, a partir del, no sé si es el iPhone 15, 14 o 15 Pro, es los que podrán actualizar y podrán, porque necesitas el Apple Intelligence.
Sí, sí, un modelo determinado con el hardware determinado.
O sea, yo, por ejemplo, con mi iPhone 13 Pro, no creo que pueda utilizarlo. Tengo que empezar a actualizarlo.
Es verdad, se me olvidaba que tú eres muy fan de Apple.
Soy fan de iPhone, me gusta iPhone.
Ah, iPhone, no iPhone. Apple.
No, Apple está bien.
¿O sea, un ordenador Apple y un iPhone?
Yo no tengo Apple. Ordenador tengo PC. Windows, de toda la vida. He tenido Apple, sí. pero no, soy de Windows.
Más de Windows, sí. Bueno, no quiero extenderme más en esto porque el tiempo pasa y voy a comentar un parell de coses més. La primera, relacionada amb això, si em permets, anirem, perquè ara que parlem d'intel·ligència artificial, recordeu en temps de la pandèmia quan... tothom apostava pel metavers, aprofitant el tema, que todo eren reuniones virtuales dentro de un metaverso i muntaven allà, i no, esto va a ser la leche. Anava a dir una cosa. Esto va a ser la... allà dins, un metaverso, una realitat virtual i tal. Doncs mireu, Meta, que va ser una de les empreses, Facebook, va invertir una de calés impressionant en el desenvolupament del metavers. Doncs bé, Meta... ja ha acomiadat el 10% de Reality Labs, que són l'empresa que porta el metavers,
sí.
I tota aquesta pasta va cap a la IA.
Exacte. Meta ha decidido llevar a cabo una reestructuración significativa en su división de Reality Labs y Oculus Studios, despidiendo aproximadamente el 10% de su plantilla, que son unos 15.000 empleados. Poquito.
Casi nada, ¿eh?
Exactamente.
La gracia que les habrá hecho.
Bueno, este recorte afectará a las tres grandes equipos que fueron adquiridos para enriquecer el catálogo de juegos y visores de realidad virtual de Virtual Quest. Esta motivación, pues detrás de la reestructuración, es dirigir parte de la inversión de Meta en el metaverso hacia la división de inteligencia artificial, incluyendo proyectos, las Meta Ray-Ban Display, que salieron hace poco, que están muy bien. Que son gafas con pantallas y capacidades de inteligencia artificial. Este movimiento refleja un reconocimiento por parte de la compañía de que la visión original de Mark Zuckerberg sobre la integración social en un entorno de realidad virtual ha fracasado, resultando unas pérdidas superiores a $50 millones desde el...
Hombre, tú dirás, que el amigo Zuckerberg hubiera acertado con Facebook y le haya hecho ultra mega millonario, no significa que acerte con todas las ideas mentales que pueda tener.
Efectivamente, ya digo, es un bufo bastante grande.
Y esto se veía venir, no era una cosa...
Claro, al final es tirar una moneda, o funciona o no funciona, ¿no?
Sí,
está claro. Y es verdad que en la pandemia todo el mundo estaba encerrado y le gustaba el tema de tener todo como muy cerca a este metaverso. Pero
ese metaverso en ese momento de la pandemia era...
algo lógico, ¿no? Claro,
no, pero era más entretenimiento que una realidad aplicable a la sociedad. Y el metaverso se queda como un entretenimiento pues para juegos, etcétera, etcétera.
Sí, le habíamos hablado muchas veces, ¿no? El metaverso hace años que existe en los videojuegos.
Claro.
Un Hub Hotel no dejaba de ser un metaverso, que estabas ahí, el Second Life, un World of Warcraft mismo. Es un metaverso pues, con tus juegos, tus cosas, y puedes hacer mil cosas ahí. Otra cosa es que esto... cambie la percepción de la vida real, de ir al cine con tus amigos y ir a tomar una copa, es difícil.
Ya. españoles, catalanes, el metaverso no hay muerto, pero no se aplicará como estaba previsto. Cosa que, oh, sorpresa, no se podía saber. A veure, Portas, ens han quedat unes quantes coses. Sí. El hackeig d'Endesa, per exemple, que és bastant dur. Ja en parlarem perquè no ens queda temps. Però així queda la qüestió. He volgut tocar les que eren més actualitat en aquest cas. Edu Porta, experta en tecnologia mòbil, moltíssimes gràcies.
Nos vemos la semana que viene.
Curioso que hoy no había ningún móvil. Supongo que están esperando al Congreso para presentar los nuevos modelos de móviles. Cuida't, rei.
Hasta luego.
Apa, adéu. I recordeu que estem pendents d'aquesta amenaça que hi ha a l'aeroport del Prat, a veure en què acaba tot això, si és una falsa alarma o no. D'entrada, arribem a la una i continuo explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja i després nosaltres tornem per parlar de danes aquí, a Cope Catalunya i Andorra.